Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui volem descobrir què se sap de la gran explosió que hi va haver a la indústria petroquímica i coxe i quina és la seguretat de les indústries que tenim concentrades al polígon industrial del Camp de Tarragona.
Ara ja fa més de 3 anys que va passar l'accident a l'empresa petroquímica i coxe al polígon industrial de Tarragona. Va ser l'accident més greu a la història de la petroquímica. Sempre s'ha sabut que podia passar, que el risc és molt alt si se situa una indústria perillosa a només uns quants metres de barris residencials. Però com en tots aquests anys mai va passar res, ens vam començar a sentir segurs, a relaxar-nos i tret d'uns episodis de forta olor o pudor de productes químics, una mica dubtosos i potser una mica tòxics, tot rotllava. I llavors, de sobte, explota aquest tanc de productes, amb una fumera que es veia a molts quilòmetres de distància, cosa que va deixar al descobert la poca capacitat de reacció dels agents encarregats de la protecció civil, la poca preparació de les empreses mateixes en matèria de seguretat, el poc control sobre la petroquímica, etc. Una situació tan inquietant que el periodista d'investigació Toni Orensans, junt amb Rafa Maracé, es van interessar per la temàtica i van començar a investigar. El resultat és un llibre molt inquietant que sacsejarà la consciència de molta gent sobre la situació de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona.
Per saber quines coses han descobert amb la seva investigació, tenim amb nosaltres el Toni Orensans. Com ja sabeu, el Toni Orensans és periodista, guionista, col·laborador de mitjans i productores diverses. Ha publicat diversos llibres i el que el motiva molt és el treball d'investigació, cosa que es demostra en el llibre que han publicat recentment, La gran explosió, corrupció, perill i deixadesa a les petroquímiques més grans del sud d'Europa. És aquest llibre del que volem parlar avui, ja que es mostra la crua realitat de la indústria petroquímica del Camp de Tarragona que tenim a tocar. Hola, Toni, bon dia.
Hola. Molt bon dia, gràcies. Bon dia.
Com va sorgir la idea d'aquest treball d'investigació sobre l'explosió de la petroquímica d'Icoxe?
Bé, diguéssim, és la suma de dos voluntats periodístiques, no? És a dir, d'una banda el Rafa Marracé és un periodista que segueix l'actualitat de la indústria química habitualment, per tant ell ja està sobre, ho controla, i de la meva voluntat, que sempre, bueno, jo he arribat a un moment que de periodisme de dia a dia no en faig, no tinc abandonat del tot, és a dir, quan faig periodisme faig recerques que intenten anar una mica més enllà, buscar contextos, intentar mirar enrere també per entendre coses del passat, amb una mirada que sovint no és captiva de la pressa del dia a dia. I arran de l'accident d'Icoxe sí que jo m'havia capficat una mica amb la idea de com és possible que tinguis una indústria petroquímica, el complex petroquímic més gran del sud d'Europa, al costat de nuclis d'habitatge, en el fons, al costat del Carrefour, és a dir, al costat dels llocs on hem anat tota la vida, que hem freqüentat tota la vida, perquè vas al cine, perquè vas al Carrefour o perquè vas a Port Aventura, fins i tot, no? I era allò de dir, hòstia, però com hem arribat fins aquí? I a partir d'aquí, d'aquesta conjunció, diguéssim, sorgeix aquest llibre. El punt de partida és agafem l'accident d'Icoxe de fa 3 anys i a partir d'aquí ens fem una sèrie de preguntes més enllà de l'accident. La tesi de partida és l'explosió d'Icoxe ens mostra per primera vegada les entranyes de la indústria en un moment de crisi, cosa que fins ara no havíem vist. Fins ara tu havies de creure't el discurs oficial de la seguretat està garantida, esteu tranquils, ciutadans, tot està sota control. L'accident d'Icoxe et despulla i et permet veure, bueno, què va passar exactament. I a partir d'aquí sí que intentem fer-nos més preguntes, que és de dir, escolta, però com pot ser que la indústria estigui tan a prop dels nuclis habitats? Què respirem exactament? Quin control tenen l'administració sobre les indústries, etcètera?
I heu trobat proves prou rellevants per anar descobrint la veritat del que va passar amb l'accident? O...
Sí, a veure, aquí la sort, Andy, és una cosa, és a dir, al final sobre l'explosió d'Icoxe hi ha un sumari judicial en marxa, hi ha d'haver un judici. Per tant, la instrucció de judicial s'ha acabat. Això vol dir que durant 3 anys hi ha hagut Mossos d'Esquadra investigant, hi ha hagut informes pericials que la jutgessa o els Mossos han demanat de dir informi'm vostè què va passar exactament, quin era el producte, vull un informe pericial de què va poder passar químicament perquè hi hagués l'explosió. Per tant, bona part de la recerca nostra, és a dir, quan expliquem què va passar a l'accident d'Icoxe, es basa amb la informació policial, judicial i pericial, no? És a dir, amb els informes i amb la recerca que han fet els policies. Això ens permet, el sumari és una meravella des d'un punt de vista periodístic, eh? O sigui, és una meravella perquè els Mossos d'Esquadra arriben a transcriure totes les converses que s'estan produint, per exemple, al 112, la gent que trucava al 112 des del primer moment, què deien exactament, quina és la informació que tenien, en paral·lel. És a dir, pots reconstruir converses sense inventar una línia. Escoltis, el 112, sí, que hi ha hagut una explosió, on, qui truca, etc. No? Per tant, el sumari judicial ens permet entrar i, evidentment, es pot reconstruir. És a dir, d'una banda, pel que fa a l'accident, es pot reconstruir què va passar i es pot reconstruir, resumint-ho molt, que no va funcionar res. Tu pots tindre tots els protocols del món, tu pots tindre milions de folis escrits preveient què va passar i aquell dia no funciona res. És a dir, hi ha un bueno, és a dir, la gènesi de l'accident és la següent. Aquell dia, dins d'un reactor, s'està fent un producte químic, un compost químic a partir de 3 productes. Era un producte que en aquesta indústria només s'havia fet 6 vegades anteriorment i no s'havia testat prou bé. El dia que estan fent aquest compost, hi ha un error en la recepta. És a dir, qualsevol que faci un pastís, tu saps, has de posar tant de farina, tant de sucre i tal, i aquell dia canvien la proporció. En comptes de fer el pastís d'un quilo, el fan de 2 quilos. Hi ha un error en la proporció, per tant, tot apunta, segons els informes pericials, que allí es produeix el problema. Pum, es produeix una explosió. I què està passant? Pues que l'empresa tenia en bona mesura els sistemes, els mecanismes de seguretat interns desactivats. Entre d'altres coses, perquè a vegades salten tant que molesten a l'hora de treballar i llavors han de tindre una vigilància. Quan això ho fas, que en determinats moments ho pots fer, has de tindre una vigilància amb una pantalla i que algú estigui mirant que tot va bé dins del reactor. Això no passa perquè, segons alguns treballadors diuen a la policia, a l'empresa els hi havien dit que estar mirant una pantalla no era treballar. Per tant, quan es produeix l'explosió, ningú està vigilant i, per tant, ja és bum, el pet i tiren. A partir d'aquí, el mecanisme del paper diu que algú de l'empresa, de manera ràpida, crec que parlen de 5 minuts, ara no me n'en recordo, ha d'avisar les autoritats. Ningú no avisa. Ningú no avisa les autoritats. De fet, no avisen, en part pots arribar a entendre que allò passa a ser un escenari de guerra. Imaginem-nos com allò ha caigut una bomba. Per tant, aquesta idea de que tu pots preveure què farà la gent al moment que hi hagi un escenari de guerra, són d'aquestes coses que a mi em continuen admirant, no? És a dir, perquè tu pots pensar en aquell moment, és a dir, el cap de seguretat que havia d'avisar està imputat a la causa, és un dels imputats. És un dels imputats. Per tant, no avisa ningú. Els bombers es presenten, ningú els hi sap dir què ha explotat exactament, és a dir, ningú els hi sap dir. Els bombers es presenten perquè els hi tremola l'edifici dels bombers, pel seu propi van cap allí. Els bombers es presenten allí, ningú els hi sap dir exactament quin era el compost, el producte que s'estava preparant químicament, per tant els bombers han de decidir, han d'entrar i no saben a què s'estan
enfrontant.
No saben si ha petat òxid d'etilè, òxid de propilè, benzè, no ho saben. Per tant, els bombers decideixen entrar a cegues. Mentre entren a cegues, els bombers de dins de l'empresa estan intentant apagar, bueno, és a dir, entren a cegues. A tot això les ambulàncies no s'atreveixen a arribar a entrar perquè diuen que no és zona segura, que ningú els garanteix que allò sigui zona segura. Clar. Per tant, les ambulàncies tarden més d'una hora en allí, quan tens ferits, amb els bombers traient allí. Els bombers es troben que quan arriben els hi donen un manual d'autoprotecció que té centenars de pàgines,
sí,
que és allò que dius, tu arribes i m'he de llegir un manual d'autoprotecció. Arran d'això, els bombers, per exemple, s'han arribat a, han demanat, han parlat de que això no es pot tornar a repetir, que quan els bombers entren, amb ells han d'entrar els sanitaris, perquè si no tens un problema. A tot això, mentre tot això està passant, el 112 Protecció Civil tarda 25 minuts, i sembla difícil d'entendre, 25 minuts a localitzar on s'ha produït exactament l'explosió. Entre altres coses perquè els hi arriben informacions contradictòries pel 112 i s'emboliquen. Per tant, tarden 25 a localitzar. Tarden una hora a poder parlar amb el cap de seguretat. I mentre tot això està passant, les autoritats a través del no confinen, no es confina radicalment de dir confinament, hi ha informacions contradictòries, en alguns llocs es diu que es confini, en d'altres que no, es produeix un caos absolut, reconegut, fins i tot en aquell moment per gent de cent... Això és un caos, és a dir, es produeix un caos molt gran, i a partir d'aquí podríem continuar, és a dir, els alcaldes dels municipis, en comptes d'estar als seus ajuntaments, que és el que diuen han d'estar, se'n van tots al 112, en comptes d'estar al seu ajuntament, des d'on poden prendre mesures en cas d'emergència, com ara fer sonar alarmes, no ho fan, ningú sap exactament, per tant, els alcaldes no saben exactament quina és la seva responsabilitat aquell dia. A tot això, els plans de protecció de químic i altres en la majoria de municipis no estan actualitzats, per tant, no tenim ni la paperassa ben actualitzada que et permet reaccionar en aquests casos, ningú controla. A tot això, no sabem encara ara què es va respirar perquè no es van fer les medicions adequades. Conclusió, és difícil preveure una situació en la que quedi més en evidència que el rei anava despullat tu miris per on tu miris, des de la indústria, des de l'administració local, des de l'administració general, etc.
És molt greu això, eh? Jo la veritat, llegint el llibre, pensava com es pot actuar així.
El que passa, Dolors, és a dir, al final jo sí que penso que hi ha coses que en el llibre també en parlem, no? És a dir, al final la gent del Camp de Tarragona, principalment, vale, ja, més igual del polígon nord o el polígon sud. El polígon nord és el que hi ha al voltant de la Pobla Mafumet, el Morell, terra endins, el polígon sud és el que hi ha entre Vilaseca, Tarragona, la Canonja, Bonavista, tot allà a tocar del mar. La gent del Camp de Tarragona, començant per les indústries, però seguint per la pròpia ciutadania, pels ajuntaments, en molts casos han acabat relativitzant el risc perquè s'hi han acostumat de tota manera. És a dir, allò forma part del seu paisatge. Quan tu has nascut i has viscut a 500 metres, a un quilòmetre d'indústries químiques que són tòxiques, molt tòxiques o perilloses segons la normativa internacional, que és una concentració elevadíssima, és a dir, hem acabat normalitzant coses que en el fons no són normals i això fa que en certa mesura es baixi la guàrdia. En el fons, si ens ho parem a analitzar des d'un punt de vista de perspectiva històrica, és normal que a tocar d'indústries químiques tòxiques i molt tòxiques hi hagi els barris de Torreforta i de Bonavista, de Tarragona, que tots hem vist i coneixem. No hauria de ser així, és a dir, no haurien d'estar allí. Per tant, cal anar a totes unes causes que s'acumulen des dels anys 60, que s'han anat acumulant, que no s'han sapigut o no s'ha pogut corregir o que no s'ha sabut corregir, i tampoc és normal, per exemple, que tu tinguis un dels complexos turístico-recreatius més importants d'Europa a tocar a menys de 2 quilòmetres d'indústries tòxiques i molt tòxiques, que de la mateixa manera que la planxa, com sabeu, en el cas d'Icoxe, hi ha una planxa de mitja tona que va marxar a direcció Torreforta, va entrar a una casa i va matar un senyor que estava al menjador de casa seva, podia haver marxat en direcció contrària i fer cap al Dragon Khan.
Sí.
Estem parlant d'això, eh?
I ara, a més, volen construir un altre complex turístic.
A la qual cosa estàs posant risc, més risc damunt del risc. És a dir, jo això sempre ho dic. Més enllà de la consideració que tu et provoqui que hi posin casinos o no hi posin casinos, o si estàs d'acord amb el model turístic aquest o no hi estàs d'acord, el jutge que està dient a Hard Rock això aquí no ho podeu posar, és un jutge que està dient, escolti, és que no és normal que estem posant això a 500 metres d'una indústria química tòxica i molt tòxica, perquè estem posant més risc damunt del risc.
Sí, sí.
Al final és això, hi ha una normativa que ara parla de 500 metres de distància, una normativa que és molt curiós, que són 500 metres de distància, que hi ha d'haver entre, a l'hora de fer, és a dir, noves activitats al voltant de la indústria, residencials o turístiques, marca una distància mínima de 500 metres. Però és molt curiós veure fins a quin punt hem normalitzat coses, insisteixo, que hauríem de pensar que no són normals. Una altra cosa és com se solucionen, que això no és de fàcil solució. Però la normativa franquista parlava de 2.000 metres. És a dir, hi havia una normativa franquista d'indústries peligroses que l'any 61 parlava que la distància mínima entre una indústria perillosa i nuclis habitats havia de ser de 2.000 metres. Una normativa que ja al principi ja no es compleix ni en temps de Franco, ja no es compleix als anys 60, però la normativa franquista ja deia 2.000 metres. Estem a 500 ara mateix, estem a 500 i discutim si Hard Rock ha d'anar allí encara, no? Jo penso que ha de fer reflexionar, és a dir, hauria de fer reflexionar.
I ara, després de tot això, s'han pres algunes mesures o tot està aturat esperant el judici?
No, d'una banda estem pendents de què passarà el judici. Vale? Això és una cosa. D'una banda, aquí hi ha una cosa. Després, diguéssim, des d'un punt de vista d'administració, Protecció Civil sí que és conscient de que aquell dia allò no va funcionar de cap manera.
És obvi
que no va funcionar de cap manera. I ells ho saben. Per tant, Protecció Civil sí que des de fa 3 anys, diguéssim, està intentant posar unes determinades mesures en les quals, diguéssim, ja està treballant. De fet, parlen de posar més mesuradors de contaminació de l'aire, ara en parlarem. Estan parlant també tot això dels avisos a través del mòbil, en bona mesura, ve d'aquí també, no? És aquesta idea de, hola, ciutadans de Catalunya, però també de Tarragona, a través del mòbil rebreu aquest alarma, és a dir, intenten treballar això. Però ja determinar, això, diguéssim, Protecció Civil s'ha de reconèixer que intenta fer un esforç. Però passa una cosa que no deixa de ser curiosa, no? Que és que els mesuradors que s'estan instal·lant no són mesuradors ambientals, sinó que són mesuradors d'emergència. De què parlem? Parlem que posen uns mesuradors, Protecció Civil, que són d'emergència en el sentit les concentracions de determinades substàncies que detecten són tan elevades que és en el moment que parlem de risc per a les persones directes. És a dir, són tan elevades que si sortissis al carrer aquell dia, si no et confinessis, podries caure plegat al mig del carrer. I no es fan mesuraments ambientals. Mesuraments ambientals hi ha substàncies químiques en les quals potser no cal haver arribat a unes altes cotes, que anar respirant durant un temps unes cotes molt més baixes, d'una manera prolongada en el temps o continuada en el temps, pot provocar problemes ambientals o problemes de salut. D'aquests mesuraments, de moment, encara no n'ha parlat ningú. Això no és de Protecció Civil, estaríem parlant possiblement ja de més de medi ambient, acció climàtica, etc.
Però
no?
Això fa anys que lo estan reivindicant d'un grup que es diu del CELNET del Morell i per allà.
CELNET ho reivindica i als Estats Units aquests mesuraments existeixen. Vale? És a dir, al final els necessitem als Estats Units perquè en qüestions de seguretat química i industrial es consideren, diguéssim, els més avançats mesures d'aquest tipus. I després veiem el que passa al tren d'Ohio també, però en principi des d'un punt de vista d'estudis i de control es consideren els més avançats del món, per tant són una referència. Doncs aquest tipus de mesuraments ambientals existeix. I existeix amb productes com, per exemple, l'òxid d'etilè, que és un dels productes que formava part d'aquest producte químic que va explotar aquell dia. Què li passa a l'òxid d'etilè? Una, que d'una banda Icox és l'únic productor que hi ha a Espanya d'òxid d'etilè. L'òxid d'etilè és fonamental per tota la resta d'indústries químiques. Necessiten òxid d'etilè per produir diversos productes químics. Ho necessiten. I diguéssim, I Cox és important, diguéssim, estratègicament, perquè és l'únic productor d'òxid d'etilè que hi ha a Espanya. I què passa des d'un punt de vista sanitari i ambiental amb l'òxid d'etilè? Que es considera que és inodor i incolor. Tu el pots estar respirant i no notaràs res, absolutament. I els Estats Units consideren, bueno, hi ha diverses investigacions que donen per fet que l'òxid d'etilè és un dels productes industrials amb major potència de causar càncer. Per tant, què passa amb l'òxid d'etilè al polígon industrial de Tarragona? Una, que no hi ha mesuraments d'òxid d'etilè. Dos, que tens l'única indústria que té òxid d'etilè, que produeix òxid d'etilè a Espanya. Dos, no fas els mes, no tens mesuraments. No sabem què, exactament si, què va respirar la gent del camp de Tarragona
aquell dia.
I quatre, Catalunya ni Espanya no tenen normativa sobre l'èxit d'etilè. No tenen normativa. No hi ha cap normativa de mesurament, de control, etc. Als Estats Units existeix i altres països d'Europa existeix. Quan se li pregunta a la Generalitat per què no tenen normativa, la resposta que hem rebut ha sigut no hi ha normativa, la Unió Europea no ens ho ha exigit mai. No exigeix, no hi ha una normativa de la Unió Europea que et diu estats, membres, heu de tindre normativa d'òxid d'etilè. Per altres productes sí, però en aquest cas no. Conclusió és, fa pensar, i a més amb coses que són ja estudis als Estats Units, aquí al final, bueno, és lo bo que a vegades té que el món se'ns ha fet petit, no? Als Estats Units hi ha estudis que diuen que l'òxid d'etilè pot arribar a 1.500 quilòmetres. És a dir, per tant, no parlem només d'un problema de que si hi ha un escapament d'òxid d'etilè afecta la gent del barri de Bonavista, Torreforta i Vilaseca i Salou. No, no,
sí, sí.
Estem parlant de 1.500 quilòmetres, és, arriba d'aquí a Galícia i més enllà, no? O a Andalusia.
O a Suïssa, quasi.
Per tant, estem... No, a veure, realment hi ha moltes coses que són realment... Vaja, que a mi m'ha sorprès, fins i tot, eh?
Sí.
És a dir, tant,
perquè et penses que en aquest tipus de...
No t'ho imagines,
clar,
que estigui...
En aquest tipus d'indústria tan perillosa et penses que algú que l'administració que ens diu que vella per la nostra seguretat i que s'esforça perquè estiguem sants i siguem bones persones, no?, que aquesta administració es pugui fer les coses, diguéssim, amb tanta deixadesa. És xocant.
Tot i que als Estats Units també han passat coses molt greus, sí, també, en la producció química.
No, perquè, Andy, passa una cosa que no deixa de ser... jo això ho dic molt, perquè no, és una cosa que m'ha sorprès, diguéssim, periodísticament, al cap dels anys, també, no? És a dir, al cap dels anys... A veure, quan tu fas de periodista, per exemple, a les comarques de Tarragona, des dels anys 80 jo he vist que més bé o més malament, cada cop que hi havia un incident a la indústria nuclear, hi havia un organisme que es diu el Consejo de Seguridad Nuclear de l'Estat...
Que no passava res mai.
Que no, però t'informava. T'informava vol dir que tota la vida, des dels anys 80, jo he vist que arribaven fax, comunicats de... Consejo de Seguridad Nuclear, notificamos un incidente sin importancia a través d'una fuga, bla, 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 todo menor, controlado, bam. És a dir, a la indústria nuclear tots som conscients que és una indústria molt perillosa i de molt risc.
Yeah, yeah.
Això vol dir que la gent hem exigit, l'Estat ha exigit a les nuclears, després ho faran bé o malament, però comuniquen que hi ha incidents, que hi ha, és a dir, ho comuniquen, diguéssim, pensen que tenen l'obligació de fer-ho.
Yeah.
En la indústria química això no ha passat mai. És com la sensació que la indústria petroquímica no fos potencialment perillosa. I per tant, tu no reps, no rebies, ara sí, ara des de Protecció Civil aquestes cosetes que estem passant, ara Protecció Civil comunica incidents per petits que siguin. Repsol informa que tal, pum, comuniquen a la ciutadania. I ara hi ha alguns alcaldes que diuen que això és crear alarma. Vale? És a dir, en el fons, aquesta cultura del risc, més ben feta o menys ben feta amb les nuclears existit, possiblement per una lluita antinuclear que et ve de lluny, etc., i amb les petroquímiques sembla que no calgués prestar-li tanta atenció ni la ciutadania ni l'administració. I evidentment que la indústria petroquímica té accidents greus a tot el món.
Yeah.
A Bhopal, als Estats Units, a França, a Espanya, etc. No?
Però sí, es callen. no surten molts.
No, a nosaltres ens ha sorprès la quantitat de... fem una llista al llibre al final de la quantitat d'accidents o incidents greus que nosaltres hem sigut capaços de documentar. Alguns a través de premsa, els més antics, vale? És a dir, perquè n'hi ha que no... I altres a través de demanar a la Generalitat els expedients que tenien de seguretat, la qual cosa ens ha costat. Hem hagut de, la Generalitat inicialment ens va dir que no podia donar-nos aquesta informació perquè tots aquests accidents afectaven a qüestions de seguretat industrial. Llavors existeix un organisme públic, que és la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació. Vam haver de recórrer a la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació. La Comissió de Garantia d'Accés a la Informació ens va acabar donant la raó amb diversos recursos presentats per indústries químiques perquè consideraven que accedir a aquesta informació podria vulnerar la seva seguretat industrial. Moltes vegades el problema consisteix en que no sabem què passa dins de la indústria petroquímica i ni l'administració sap què passa exactament dins de la indústria petroquímica per qüestions de seguretat industrial, perquè es considera un sector estratègic, etc. És realment curiós, no? És a dir, al final, el producte aquest que estava fent per tornar a l'accident d'Icoxe, que és el producte aquest MPEG-500, aquest producte que estàvem fent, diguéssim, ningú sabia que l'estàvem fent. És a dir, l'administració no sap en aquests moments tal indústria està fent tal producte. L'administració sap que una indústria treballa amb determinats productes, però no saben, aquesta tarda farem aquest producte, amb la qual cosa, quan es produeix un accident com el d'Icoxe, ningú sap exactament de l'administració què està passant.
Per què no?
Bueno, per qüestions de seguretat industrial.
Ah, perquè és
per qüestions de secret i seguretat industrial. Podria fer temes d'espionatge, temes de robatoris de fórmules, de dret a la competència, etc. No? Des d'aquest punt de vista és complex el paper de l'administració. El que passa és que, clar, és complex el paper de l'administració, però les lleis no les he escrit jo. M'explico o no?
Però bueno, també hi ha secrets d'estat i hi ha papers sobre el tema i alguna gent en sap aquests secrets. Com no pot
Clar, però aquí diguéssim és el que tens dins de la indústria. Al final qui té la informació sobre què passa dins de la indústria, fins i tot de mesuraments i tot, i sap què passa, és la pròpia indústria. La pròpia indústria, que aquí és part del problema. Jo sempre ho dic, és una qüestió, per mi el llibre, diguéssim, deixa veure més les costures de com l'administració no ha fet bé els deures, que no pas si la indústria química ha fet bé o no els deures, perquè en el fons, si em dius això d'Icoxe, passa amb totes les indústries, totes treballen així de desastrosament, no ho sabem, no? El que sí sabem és que l'administració no controla determinades coses de totes que ens afecten a tots, no? M'explico.
Bueno,
ho sentim només... molt, però se'ns ha exhaurit el temps i aquí podríem estar moltes hores perquè la veritat és que el llibre dona per molt, eh?
Sí,
és un llibre que s'ha de llegir també per prendre consciència de realment què és el que tenim. Et donem les gràcies de tot cor, eh? De
gràcies
veritat,
vosaltres,
Toni, per haver acceptat la nostra invitació, donant-nos tota aquesta informació. I et dic que és un llibre que val la pena llegir i que tots n'hem de prendre molta consciència.
Gràcies.
Nosaltres donem per acabat ja aquí el programa El Planeta i ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales us informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.